Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Què passa, entre d'altres coses, per la ressaca de la jornada de Champions que ens deixa a la gran majoria d'equips representants de la Lliga Espanyola en situació més que delicada per accedir als vuitens de final. El Real Madrid és el que ja està classificat i a partir d'aquí la resta s'ho hauran de jugar tot a l'última jornada i, atenció, amb escenaris complicats la majoria. El Villarreal segurament és el que ho tindria millor, però haurà d'empatar al camp de l'Atalanta a l'última jornada. El Sevilla haurà d'anar a guanyar al camp del Salzburg. L'Atlètic de Madrid, després de perdre ahir 0-1 contra el Milan, cau a l'última plaça de grup i en l'última jornada haurà de fer millor resultat que els italians. El Milan rep el Liverpool, ja classificat, i l'Atlètic de Madrid visitarà el Porto, que també s'estarà jugant la classificació, i com sabeu el Barça haurà d'anar a guanyar a Munic. És a dir que, segons com vagin les coses, ens pot quedar una Europa League ben bonica pels dijous. El Barça que avui fa festa a l'espera d'afrontar el proper repte a la Lliga, que serà aquest dissabte a l'estadi de la Ceràmica davant del Villarreal d'Unai Emery, que tampoc està donant el nivell que s'esperava aquesta temporada. Atenció que hem quedat per d'aquí una estona amb el mític Marco Senna, que va ser a més company de Xavi a la selecció espanyola durant alguns anys. A l'Espanyol avui sentirem Adrià Pedrosa, que està fent molt bona temporada. L'Espanyol rebrà la Reial Societat diumenge a la tarda. Atenció que avui donarem una altra entrada doble per anar a aquest partit diumenge. Atents, per tant, a l'antena d'Esports COPE, una Reial Societat que avui té partit d'Europa League a partir de les 9 al camp del Mónaco. Abans, a 7:15, el Betis rebrà el Ferencváros. En bàsquet estem avui pendents del que ens hagi de dir Marc Gasol, que, com ve explicant l'Albert Díez, ens dirà que la seva carrera tindrà continuïtat al Girona. En handbol va tornar a perdre el Barça a la pista del Kielce, 29-27. L'equip d'Antonio Carlos Ortega ja ha perdut 3 partits i ha empatat un dels 8 partits que ha disputat aquesta temporada a la Lliga de Campions. Recordo que la temporada passada els va guanyar tots amb Xavi Pascual a la banqueta. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia del Pedregà, que ja veurem si a poc a poc va sent menys del Pedregà o no. I les preguntes del dia que us plantegem a Esports COPE, com sempre, via Twitter. En clau Barça, avui us proposem un joc, allò de signar un possible escenari. Avui us preguntem què signeu. Si jugar a la final de l'Europa League o entrar als vuitens de final de la Champions. Està igualadíssim, eh? Signeu final d'Europa League al 49%, estar als vuitens de final de la Champions al 51%. En clau espanyol, en cas que es fitxi al mercat d'hivern, quina seria la prioritat? Aposteu pel lateral esquerre un 42% i per un davanter al 58%. El Marc Peires està al control de sol, a Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hola, soy John Travolta y estoy aquí para decirles que después del éxito que ha tenido la Black Week de Aflelu, han decidido repetir y los descuentos siguen una semana más.
Caballero, eso no es verdad.
¿Cómo que no? ¿Que Aflelu repite la Black Week?
No, digo que usted no es John Travolta.
¿Qué es eso? Te lo juro.
Miércoles y jueves 70% en Aflelu.
Hombre, pues la verdad es que lleva una gafa parecida.
Claro, es que soy.
Ver condiciones en web.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Follow you down, wherever you may go. I follow you down to your deepest low. All I
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui dijous, buscant les novetats al Barça. Ens les porta el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que l'equip avui fa festa, no? Demà començarà a preparar el partit contra el Villarreal.
Exacte, l'únic dia de festa de la setmana. Normalment Xavi el que està fent és deixar un dia de festa només a la setmana per als jugadors del primer equip. Es recuperen per tornar demà a preparar aquest partit del Villarreal. Visita sempre complicada, la Ceràmica, on l'únic jugador que podrà recuperar Xavi, que podria recuperar, serà Sergi Roberto. No va estar contra el Benfica, perquè continuava amb molèsties al quàdriceps de la cuixa dreta. Ahir va entrenar amb els jugadors que havien disputat el partit contra el Benfica, va estar al gimnàs i seria l'únic futbolista que podria sortir de la infermeria. Evidentment, també estarà contra el Villarreal Ilias i Abde, que no van poder jugar a la Champions, perquè un per sanció i l'altre perquè no està inscrit, però sí que estaran disponibles els dos extrems per Xavi Hernández. En el cas de Sergi Roberto, per cert, segons ha pogut saber Sportscope, avui estava convocada la renovació definitiva, la reunió per la renovació definitiva, però aquesta reunió s'ha ajornat finalment per problemes d'agenda tant al Futbol Club Barcelona com als representants de Sergi Roberto. Xavi ja li va comunicar a Roberto que volia que renovés i s'espera que la setmana vinent, al final, es produeixi aquesta reunió que porta molt temps esperança per les dues parts.
Sí, perquè hi va haver un moment que semblava que la cosa estava feta. De fet, Joan Laporta, amb unes declaracions que va fer, la va donar pràcticament per tancada. Mm-hmm. Després la cosa es va aturar.
Quan era Koeman l'entrenador ja estava fet, ara després es va aturar, sí, sí.
I ara tornen a negociar pràcticament de zero, no?
De zero van tornar a negociar, però evidentment ja amb el hàndicap que Xavi li havia comunicat a Sergi Roberto que volia que renovés. I al final Xavi, amb els poders que té ja, sobretot després de la sortida del secretari tècnic Ramon Planes, doncs evidentment el Futbol Club Barcelona faran cas de les peticions de l'entrenador.
Doncs a veure si Sergi Roberto està disponible ja pel partit contra el Villarreal. Igual Dembélé pot jugar més minuts dels que va jugar l'altre dia, potser, no?
Després del bon partit que va fer, va arriscar, ja ho va dir Xavi Hernández, va dir, de fet, Xavi, que qualsevol altre jugador potser no ho hauria fet, però en el cas d'Ousmane Dembélé sí, i dels altres noms que hi ha a la infermeria, tothom pensa en Ansu Fati pel partit tan important que hi ha el proper 8 de desembre a l'Allianz Arena, al Bayern-Barça. Veurem si els metges autoritzen a que Ansu...
Molt justet, eh?
Molt justet.
S'hauria d'arriscar, també, eh?
Clar, evidentment, el jugador voldrà estar allà i jugar aquest partit tan important, però, evidentment, també seran els metges qui decidiran si amb aquesta ruptura muscular als isquios de la cama esquerra que va patir el passat 11 de novembre i després d'un any sense jugar, doncs si finalment li donen el vistiplau perquè estigui o no. I en el cas dels altres lesionats, no se'ls espera en el Martin Breakway fins al 2022, ja es va informar en el comunicat que van fer per la lesió tan greu que va patir el genoll, i el de Pedri, que avui, per cert, fa 19 anys...
Avui fa 19 anys Pedri?
Avui fa 19 anys Pedri, també, mira, està una setmana que està molt content, va començar amb el Golden Boy, ara celebrant els 19 anys, però... Ja es va explicar aquí, amb la segona recaiguda que va patir, que segurament fins al 2022 no jugaria perquè arribaria molt just pel final d'aquest any.
De tots aquests, fonamental recuperar Ansu, perquè el Barça té un problema de gol evident, i Ansu, jo diria que ara mateix és el futbolista que té més gol de tota la plantilla. A veure si pot tornar aviat. Demà tenim roda de premsa de Xavi a la 1, no?
A la 1, roda de premsa de Xavi. Van canviant els horaris algunes vegades a les 3, altres a les 4. Demà és a la 1, entrenament a les 11 del matí, després parlarà Xavi Hernández a la Ciutat Esportiva de Sant Joan d'Espí i, evidentment, escoltarem les declaracions més importants de Xavi aquí a Sportscope.
Perfecte, Víctor, gràcies.
Gràcies.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Aunque digas no sé.
Tenim protagonista Sportscope, bon protagonista. Aprofitant que el Barça visita dissabte al Villarreal, volem parlar una estona amb Marco Sena, que és un mite del Villarreal i és el director de les relacions institucionals del Club Groguet. Marco, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estás, cómo va todo?
Muy bien, hoy bien. He pasado páginas del partido contra el Manchester, ¿sí? Y ya estamos ya pensando en el próximo de Liga contra el Barça.
Sí, sí, tenemos partido bonito el sábado, pero bueno, tenemos que revisar un poquito lo que ha pasado en la Champions, que están en situaciones el Barça y el Villarreal no idénticas, pero bueno, parecidas. Dependen de sí mismos en las últimas jornadas, pero hay que sacar buenos resultados, vosotros en el campo del Atalanta y el Barça en Múnich.
Bueno, fíjate las coincidencias, ¿no? Nosotros el sábado nos encontraremos en Liga, básicamente con las situaciones similares, obviamente campos distintos, entidades distintas, pero tenemos que sacar un buen resultado fuera para pensar en la próxima fase de grupos de Champions.
Sí, a vosotros os vale con el empate allí, ¿no? En el campo del Atalanta, Marcos.
Bueno, nosotros con un empate nos vale, porque sí, ya nos alcanza, bueno, el propio Atalanta y tampoco Young Boys. Entonces,
claro,
obviamente entrar pensando en un empate es muy peligroso. Yo creo que la mentalidad tiene que ser salir a ganar y a ver si rascamos algo positivo.
Sí, sí. Y el Barça tiene que ganar en Múnich. Bueno, en función de lo que haga el Benfica, pero vamos, el Benfica en principio tiene que ganar el último partido, así que hay que ganar en Múnich. ¿Al Barça le ves capaz de ganar en Múnich, Marcos?
Por supuesto que sí. El Barça, a pesar de la mala dinámica, de buen juego, de resultados, es el Barça. El Barça es capaz de ganar en cualquier campo. Obviamente es más complicado ahora porque vas a encontrar un Bayern en muy buena dinámica y el Barça con la necesidad de ganar. Pero bueno, el fútbol, cada partido es una historia y puede pasar cualquier cosa.
Da la sensación de que las sensaciones por eso en el Barça, desde que ha llegado Xavi, por lo menos la sensación que transmite el equipo es distinta. ¿Lo ves un poco cambiado?
Sí, he visto un partido solo, que fue contra el Español.
Sí.
Obviamente han sufrido mucho la segunda parte. Han hecho una primera parte muy, muy buena, muy equilibrada, con más ocasiones. Pero hay que darle tiempo, ¿no?, a Xavi, porque estoy seguro que Xavi va a hacer un muy buen trabajo. Justo acaba de llegar y siempre que llega un entrenador nuevo, y más siendo Xavi de la casa, suele hacer un buen trabajo. Así que yo creo que de cara al futuro y con la generación de nuevos futbolistas que tiene el Barça, tiene muy buena pinta.
Claro, tú con Xavi coincidiste en la selección, hicisteis juntos el, si no recuerdo mal, Mundial del 2006 y Eurocopa del 2008, ¿no?
Sí, he estado con él 4 años.
4 años.
Y haciendo el curso de entrenador también.
Ah, sí, coincidiste con él haciendo el curso.
Sí,
ah, qué bueno.
Sí, he coincidido con él. La verdad que conviví con él durante mes y medio.
Sí.
Y al final uno siempre conoce mejor el día a día uno, ¿no? Y Xavi, lo que ya pensaba de él como persona y como profesional, ahí se confirmó, ¿no?, en el curso de entrenador, que es una excelente persona y que va a ser un excelente entrenador.
Sí, sí. Hombre, las ideas las tiene clarísimas, Marcos. Se trata de trasladar lo que él ha mamado como futbolista en la Masía, en el Barça, trasladarlo a la época actual. ¿Lo va a intentar?
Sí, eso es lo más importante, tener las ideas claras. Y más Xavi, ¿no?, que ha salido de ahí. Él conoce perfectamente lo que es el Barça, lo que es la metodología. Como había dicho antes, hay que darle tiempo porque al final se conseguirá, ¿no?, lo que él tiene pensado, lo que tiene pensado lo que es el Barcelona.
El reto es bonito, pero es difícil, ¿eh?, porque llega en un momento para la entidad complicado.
Sí, normalmente cuando las cosas son muy complicadas y al final lo consigue el objetivo, es mucho más satisfactorio, ¿no? Y yo creo que Xavi es capaz de lograr.
Seguramente la mejor noticia en el Barça en los últimos tiempos es la nueva generación de jóvenes futbolistas que vienen, que lo están haciendo muy bien. Hay varios, algunos ya llegaron la temporada pasada, Araujo, Pedri, por ejemplo. Algunos están llegando esta temporada, como Ilias, como Abde. Pero te pregunto por los que se han consolidado a principio de esta temporada, sobre todo, que son Gavi y Nico. Te pregunto qué te parecen y si hay alguno de los dos que te guste más que el otro.
A ver, a mí me gustan los dos, obviamente, ¿no? Porque la cantera del Barça siempre ha sacado muy buenos futbolistas y ahora no podía ser distinto, ¿no? Me fijo mucho más a los que juegan en el mediocentro, donde yo jugaba.
Sí.
Me fijo, me decanto más por Gavi, básicamente por eso, ¿no? Pero me encantan los dos jugadores y tienen un futuro brillante. Y con los que ha mencionado, la mala suerte, las lesiones también de algunos, ¿no? Ansu y otros.
Sí.
Y Pedri. Y entonces, es que tiene una generación increíble. Yo creo que el Barça lo ha acertado, ¿no? Haber fichado a Xavi, que conoce a todos estos. El otro día debutó un chiquillo por la banda, que ahora no me acuerdo.
Sí, Ilias. Y luego en la segunda parte jugó Abde también, otro joven. Sí,
los dos muy buenos, muy atrevidos. Y yo creo que de cara al futuro pinta muy bien. Y es tener paciencia ahora con el trabajo y al final se hará.
Bueno, ¿y el sábado qué puede pasar, Marcos? Porque el Barça con Xavi parece que va un poquito mejor, pero no está en su mejor momento. Y el Villarreal, yo francamente te lo digo, esperaba más del Villarreal este año, ¿eh, Marcos?
Y yo también. Pero aún así sigo teniendo mucha fe, tenemos una muy buena plantilla. Nosotros también estamos sufriendo con jugadores importantes como Gerard Moreno, que el año pasado, de los 21 goles de los partidos, él participó en todo, que hay que recordar eso. Y este año arriba no estamos siendo tan efectivos y por eso estamos sufriendo. Pero confío que este equipo va a acabar bien la temporada. Siempre suele venir la síndrome, ¿no?, de equipos que ganan un título y el año siguiente sufre un poco el bajón, quizás del esfuerzo, del gran esfuerzo que ha hecho la temporada anterior. No es una excusa, ni mucho menos. Pero creo que poco a poco el equipo va cogiendo otra vez la buena dinámica, la confianza, porque muy muy buenos futbolistas tenemos. No creo que al final de temporada vamos a sufrir, vamos a acabar disfrutando.
Sí, sí, hemos hablado de los jóvenes del Barça, pero ahí tenéis a Jeremy Pino, que es un crack, el tío.
Sí. Jeremy también, muy joven, tiene un futuro espectacular. Y me había preguntado lo de sábado, pues esperamos que a partir del sábado Xavi pueda tener muchísima suerte, pero va a ser un partido curioso, muy muy bonito, obviamente con mucho respeto siempre al Barcelona, que es el Barcelona. Nosotros ni mucho menos queremos medir fuerza a nivel de historia porque no tiene comparación, pero tenemos una oportunidad jugando en nuestro campo de intentar sacar los tres puntos hacia el Barça.
Oye, y hablando de jugadores buenos, te quería preguntar por Danjuma, gran fichaje, ¿eh? Está dando un magnífico resultado, es un poco la sensación de la temporada ahí.
Es cierto que es un jugador que ha empezado muy bien, ha sido una sorpresa muy agradable para todos. Obviamente, si le hemos fichado, ha sido por algo, pero también éramos conscientes de la adaptación y no hubo problema. Se adaptó muy bien, nos da mucho ahí arriba. Siempre uno para uno es muy bueno. Y a ver si consigue su buena dinámica contra el Barça el sábado.
Tenéis buena vista con los fichajes, ¿eh, Marcos?
Sí, la verdad que sí. La verdad que tenemos muy buenos ojeadores. Y la idea es seguir así, ¿no? Mirando ahí en el mundo, que no tenemos la pasta de los grandes, pero tenemos muy buenos ojos.
Marcos Sena, gracias por atendernos. Un placer como siempre. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, igualmente. Fuerte abrazo.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con verte le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Tres i 24, anem amb la ressaca d'aquesta cinquena jornada de la fase de grups de la Champions, que ens deixa moltes coses. José Luis Gil, bona tarda.
Ella Batllori, bona tarda.
La cinquena jornada, però ja és inevitable començar a mirar cap a la sisena i última. Vull començar fent un apunt del Bayern. Ara parlàvem d'aquest partit amb Marcos Sena, que ell ens acaba de dir que veu el Barça capaç de guanyar a Munic en aquest darrer partit. I hem d'explicar, Gil, que hi ha un parell de futbolistes que han donat positiu per Covid dels que no estaven vacunats, que a més són futbolistes importants, sobretot Kimmich.
Knock, knock. Truquem a la porta del vestidor del Bayern i parlarem de la situació de Kimmich i de la resta del grup de futbolistes que estaven en quarantena, recordem, en un procés que va començar després que es confirmessin els positius de Niklas Süle i Stanisic. Aquest grup estava format fonamentalment pels contactes directes, a més, no vacunats. I no vacunats voluntàriament. D'aquest grup, ahir el club bavarès confirmava el positiu de Choupo-Moting. Hi ha hagut de confirmar el de Joshua Kimmich. Després, això sí que ho avancés el diari Bild. El protocol Covid a Alemanya és de 2 setmanes de quarantena. És a dir, comptant a partir d'avui, aquests comptes respecte a Kimmich i Choupo-Moting ens portarien al 8 de desembre, just el dia del Bayern-Barça. Molt complicat. Pel que fa a la resta, el club bavarès ha difós avui fotos de Süle, Stanisic i Upamecano, que estava sancionat, fent treball individual. Continuen en quarantena, teòricament negatius, Gnabry, Musiala i Cuisance. Avui la premsa alemanya publica que Gnabry i Musiala haurien canviat d'opinió i ja es voldrien vacunar després que el Bayern de Munic els hi hagi retallat el sou per no voler fer-ho en el seu moment.
Home, si finalment Kimmich es baixa pel partit contra el Barça, pel Barça seria una magnífica notícia.
A més, hem de recordar, toc de queda a Baviera. Uh-huh. Toc de queda a Baviera, que comença a les 10 de la nit. Per tant, en l'aire també, no només el concurs d'aquests futbolistes, que hi hagi públic a la graderia del Allianz Arena.
La pot ser o porta tancada o 25% d'aforament com a màxim, no?
D'això ja depèn, em portes als directors de la pandèmia a Alemanya, que no conec, evidentment, com està la llei.
De la jornada d'ahir, el Real Madrid classificat, de fet és l'únic equip espanyol que té la classificació a la butxaca pels vuitens de final en un partit fàcil.
Tantes voltes perquè al final Madrid i Inter s'acabin jugant la primera i la segona plaça del grup a l'última jornada. Si es juga a ritme de Granada o es juga a ritme de Xèrif, el Madrid en condicions normals, amb Casemiro, Kroos, Modric, los tres tenores, victòria fàcil ahir per 0-3 a territori de Transnístria. Per tant, Ancelotti amb la feina feta i ja començant a mirar el futur en aquesta Champions amb una mica d'aspiracions.
Sí, lo he dicho al principio de la temporada que este equipo puede competir. La cosa está saliendo bien, estamos, creo, en una buena dinámica, estamos mostrando mucha calidad en varios sectores, en varios jugadores. Creo que se puede mejorar, sí, creo que podemos mejorar y podemos competir.
L'únic punt negre, aquest petit esquins lleu de genoll d'un dels homes del Madrid amb millor estat de forma, David Alaba, sobretot pensant en la immediatesa del partit de Lliga diumenge, 9 de la nit, Real Madrid-Sevilla.
Gran partit aquest. Escolta, que se li ha complicat moltíssim el panorama després de la derrota d'ahir. És l'Atlètic de Madrid, que de fet ara mateix és cuer de grup.
Mira que era fàcil, eh? Mira que era fàcil aguantar el 0-0 perquè la victòria del Liverpool davant del Porto feia que fos indiferent que l'Atlético de Madrid guanyés o empatés el seu partit davant del Milan. El que fa aquesta derrota és que fica el Milan en l'equació de cara a l'última jornada. No dona amb la tecla, eh? El conjunt del Xolo Simeone, que ara haurà d'anar i jugar-s'ho a l'última jornada a guanyar el camp del Porto, això sí, millorant el que faci el Milan, que per un gol de diferència té aquest millor baràs respecte a l'Atlético de Madrid i és el que fa que l'Atlético ara mateix sigui cue. Així que, mira cap endavant, això sí, amb els ànims encara ben alts, Antoine Griezmann.
Sí, la Champions es complicado, son partidos difíciles, como he dicho, hubo mala suerte contra el Liverpool, Oporto era el primero, entonces el más complicado siempre y hoy pues yo creo que el Milan ha sido superior en todo, ¿no? Pero bueno, nos queda un partido y ya está, ¿no? Hay que mejorar, trabajar y solo ese es el buen camino.
Aquest és el camí de l'Atlético de Madrid. Anem a veure aquesta última jornada, que serà emocionant, eh? Perquè els equips espanyols, Batllori, se la juguen. Bueno, tret del Madrid. Ja hem parlat de la situació del Barça, hem comentat la situació de l'Atlético de Madrid, obligat a guanyar el camp del Porto, i recordem, la situació del Villarreal. Última jornada, Atalanta-Villarreal.
Ha d'empatar
com a mínim. Ja no pot ser primer de grup. Primer de grup és matemàticament, en aquest grup F, el Manchester United, i en el grup G, el Sevilla. Caixa o faixa.
Guanya Salzburg.
O guanya a camp del Salzburg, o estar fora de la Lliga de Campions en aquest grup G. O sigui que podríem veure, després de molts i molts anys de domini, de presumida hegemonia del futbol espanyol a Europa, doncs podríem trobar-nos amb una situació, doncs, amb dos, tres equips caient amb Betis i Real Societat a l'Europa League. Tindríem uns dijous colossals en lloc de dimarts i dimecres.
Sí, sí, es presenta apassionant aquesta última jornada de la fase de grups de la Champions. El partit de la jornada ahir a Europa, indiscutiblement, Gil, era el City-PSG, victòria pel City 2-1, molt superior l'equip de Guardiola, el de Pochettino, el City primer de grup, el PSG segon, i a París, avui, evidentment, es parla molt del futur de Pochettino i també es parla molt del rendiment de Messi.
Sí, la veritat és que la sensació que va donar ahir al Paris Saint-Germain és que Messi jugava caminant, van veure una versió molt pobra de Neymar i Mbappé del trident de dalt va ser l'únic que va tirar del carro, de fet feia el gol que posava per endavant el conjunt de Mauricio Pochettino, però el del City ahir va ser un autèntic recital i al final, sigui per esclafament o sigui per insistència, el conjunt de Guardiola tira endavant els partits. Remuntada 2-1 i Guardiola doncs que va complint aquests objectius, eh? Ja té el City als vuitens de final, ara a pensar fins que no arribi el febrer en una altra cosa.
Performing was quite similar.
Vam rendir de manera similar a com ho vam fer a París ara fa un mes. Avui hem creat potser més oportunitats a la primera part i mira que defensen bé. La qüestió era defensar lluny de la porteria perquè poden inventar qualsevol cosa. Després del gol ens vam quedar una mica desconcertats, però en general ho hem fet bé. Ara estem feliços d'estar classificats i podrem focalitzar en la Premier i mirar d'arribar al febrer el millor possible.
I si Simeone no dona amb la tecla a l'Atlético de Madrid, Pochettino tampoc dona amb la tecla en aquest Paris Saint-Germain, després que li han posat dels millors tridents del mundo mundial, eh? Messi, Mbappé i Neymar. Però la sensació és que aquest futbol al Paris Saint-Germain no hi arriba i es comença a qüestionar a la figura del tècnic francès. Ahir, al Flash Interview, un periodista li va preguntar directament: escolti, dirigirà vostè al Paris Saint-Germain als vuitens de final de la Lliga de Campions? Resposta de Pochettino: gràcies, thank you, good night. No va voler contestar la pregunta. I a més, tot això ve envoltat, o venia envoltat després, primer de tot, per aquesta carambola que es publicava des d'Anglaterra als companys de Sky: Pochettino al United com a relleu de Solskjaer i Zidane al Paris Saint-Germain. Anem a veure fins a quin punt això s'acompleix, perquè Le Parisien a la jornada d'avui diu que les converses entre el club francès i l'extècnic del Real Madrid estan molt avançades. És un secret a veus que el que està esperant Zidane és la selecció francesa, agafar el relleu de Didier Deschamps. Però si arriba aquesta oferta tentadora per part del Paris Saint-Germain, ja no hi hauria aquest inconvenient de l'idioma. Zidane no sap anglès, i anem a veure on acabaria la temporada Mauricio Pochettino.
Has dit Deschamps, eh?
Didier Deschamps.
Segur que el Dani Senabre està encantat.
És que avui toca tertúlia del Pedregà.
Anem de seguida.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
És el moment d'obrir la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Didier Deschamps, bona tarda.
Te l'ha dedicat, jo crec.
Sí, sí, gràcies. He obert la ràdio només avui per escoltar això.
També tenim el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Bé, he vist que els dos ja heu fet la prèvia de la tertúlia avui, no?
Home, és que la tertúlia del Pedregà és tan important que requereix que ens reunim en un prestigiós restaurant de Barcelona per preparar-la, clar.
Sí, sí. I de què heu parlat?
Requereix
de
concentració, de preparació, de sí. L'empatx...
Quins temes han sortit a la prèvia?
El Xavi...
La candidatura del Camp Nou. Bueno, el Xavi, sí, el Xavi també l'hem tocat.
La falta de gol, moltes coses, moltes sí, sí, coses. Sí, sí.
Si li hem de canviar el nom a la tertúlia o no, ha sortit o no aquest tema?
També. Sí. Sí, sí, però sí, no està clar.
Què fem?
Jo crec que encara no, no?
No, encara no.
Ens eliminaran de la Champions, llavors.
Home, sí,
llavors
home.
Tornarem al Pedregà. Sí. No tindrem pressupost per continuar asfaltant.
Home, està difícil. Està difícil,
sí. Jo crec que és... jo si tingués diners me'l jugava perquè el Barça no es classifica. Això no vol dir que no estigui molt content amb el que vaig veure i molt satisfet amb el camí que li està donant Xavi a l'equip en pocs entrenaments i només dos partits. Però el més normal és que no guanyis el Bayern, això és el més normal.
Sí, les sensacions, Júnior, han millorat futbolísticament, però no sé sí. si li donarà el Barça per guanyar Múnich.
Bueno, és una incertesa. El que passa que amb una eliminatòria així mai pots donar per fet un resultat. M'agrada les sensacions i com ha jugat l'equip, però la sensació que més m'agrada és la de llibertat per decidir per part de l'entrenador, que crec que li va mancar amb el Ronald. Llavors, satisfet. Crec que és una bona línia i que s'ha d'anar per aquí. Ara, si en el futur amb el míster no li donen les eines perquè tornem a ser a l'equip que tots esperem o que ens mereixem els barcelonistes, que tremoli la Junta, perquè no crec que les mirades vagin o es dirigeixin cap a la banqueta.
Quan parles de llibertat per decidir, què vols dir? Pel dibuix? Per...
Per tot, pel dibuix, pels jugadors, pel seu organigrama tècnic. Crec que li han donat llibertat al Xavi i això es reflecteix en el terreny de joc. Ja. Si a Koeman se li va criticar i negar que pogués jugar amb tres defenses, doncs vam veure que amb el Xavi doncs no hi havia cap problema i que inclús ho feien molt bé.
Sí. Clar, el tema és que tu pots jugar amb tres defenses, Dani, posar els tres defenses a la frontal de l'àrea o a camp contrari.
Sí, sí, la forma de jugar de l'equip... Vull dir, no té res a veure amb el que és sobre el paper. Sobre el paper tu pots dir moltes coses i els jugadors són els mateixos que tenia Koeman i el que tu vulguis. Però si tu veus els centrals al mig del camp, al cercle central...
No eren els mateixos que jugaven, Dani, perdona que t'interrompeixi. No eren els mateixos que jugaven.
Com que no eren els mateixos?
No, home, no, l'alineació que va fer ahir el Xavi no la va fer mai el Koeman.
No, home, vull dir, Demir, per exemple, no. Però vaja, algun dia sí que va jugar amb Koeman, diria, no? Però és igual, el que dic és que per mi el gran canvi de Xavi no és els noms que tria en un 11 inicial, és com els col·loca, és que Busquets està molt més ben acompanyat, és que Gavi i Nico, que ja ho estaven fent bé en Koeman, i està molt bé, però els seus millors partits els estan fent ara. I és que és igual que jugui Abde o Demir o tal, que a les bandes, si sempre hi ha jugadors per les bandes, o Dembélé, perillosos i desequilibrants. Jo tot això és el que aplaudeixo. Després, la lògica indica que si no has pogut amb el Benfica al Camp Nou, doncs el més normal és que no puguis amb el Bayern a Alemanya. Però, qui ho sap?
Mm. Tu creus que sense Araujo ahir al camp el Barça hagués guanyat?
Araujo va ser un dels millors futbolistes de l'equip, sí, sí, sens dubte. Però bueno, però també...
Era clamorós que no jugués titular Araujo.
Sí, sí.
És un simple matís. Perquè quan tu tens solidesa des de darrere, tota aquesta solidesa passa a les següents línies. El Busquets juga més desofegat, els de més endavant estan més lliures per pressionar amunt i crear ocasions... A la falta ficar-la dintre
Aquest és el tema. Per mi aquest és el gran problema, que l'equip futbolísticament està millorant, jo crec que és evident, però que no hi ha un tipus que foti un gol.
D'Ansu Fati no sabem res, no, de quan torna?
S'intentarà per Múnich, però molt justet.
És l'home, jo crec que és l'home, perquè Dembélé a mi m'encanta, ja ho sabeu, i és hipermega desequilibrant, però no, tot i que algun dia et farà algun gol, però no és un tio de fotre 20 gols. I l'únic que s'assembla a això és... És Ansu Fati. Més enllà de noms que estan sortint, que si ja el Barça ha de fitxar un golejador, etc, que jo recordo que sempre...
Jo crec que és impertinable.
Jo també. Jo sempre he dit que prefereixo un golejador que un extrem. O sigui, crec que el Barça necessita més un rematador que un extrem. Però si no fitxes res, l'únic tio que et pot treure d'aquest pedregar de gols, de falta de gols, és Ansu Fati.
Sí, sí. Clar, i en futbol, Júnior, és que si no fas gol no guanyes. Vull dir, pots jugar molt bé, però has de fer gols, tu.
Evidentment. Al final, que la piloteta entri o no, és el que fa que les coses vagin bé o malament.
Sí.
Llavors, en la situació en la que estem, sense Griezmann, sense Leo, sense Luis Suárez, necessitem un davanter centre, sí o sí.
Ja. Mira, Griezmann, m'agrada que el treguis perquè Griezmann, que no estava jugant bé el Barça i que no s'adaptava i que era un mal fitxatge i tal, però el partit de l'altre dia amb Griezmann, ja sé que rematant, vull dir, l'haguéssim escanyat molts cops, però jo crec que el partit de l'altre dia amb Griezmann, un gol o dos cauen. Ja no et dic amb Messi.
Sí, però... Tornem a la versió de Griezmann. Griezmann, en el moment en què no tens el Leo, encaixa perfectament.
Totalment,
I no et pots desfer d'ell. O sigui, això ja ho hem parlat 50 vegades.
Sí, sí. T'has de desfer d'un dels dos, però no dels dos.
Que s'havia de fitxar en aquell moment amb el Leo i companyia? No. i s'ha demostrat. Ara, quan se'n van certs pesos pesats i peces importants de l'equip, és que és impepinable que el necessita.
Sí, sí. El tema és que el mercat d'hivern és complex i sense diners Junior no encara més. I,
no existeix.
A qui portes? És que avui surt el nom aquest Artur Cabral, no. Que jo és la primera vegada que el sento anomenant en ma vida. És millor que Brad Dwight, aquest home? O...
Clar, és que... Bueno, clar, aquest és el tema. Encertem, sisplau, amb el davanter per l'any vinent. El Barcelona no està tan malament. El Loro, econòmicament, té molta capacitat d'endeutament. Per tant, no llancem els diners.
Ja, però no tens fair play. Si va dir l'altre dia a Mateu Alemany que no tenies, ara mateix no tenies fair play per fitxar.
Ara mateix no tens fair play per fitxar. Esperem que acabi la temporada. Si és que ara és absurd fitxar.
Ja. Ara o sigui, no... tu a l'hivern no faries res. No...
No, jo no fitxaria res a l'hivern, perquè és que no hi ha res que puguis signar a l'hivern que et resolgui la situació que tens ara o que millori el que tens ara.
Ah, no sé que et venguis un Coutinho o una cosa d'aquestes.
Igual, però Dani, encara que et venguis el Coutinho, tu penses que pots fitxar Blaovic, per exemple, que seria la meva aposta?
No
és impossible. No, és impossible, ja t'ho dic jo. O sigui, al gener no et venen a Blaovic, per exemple. O a Haaland. O
no,
home, Mbappé.
No, Haaland segur que no.
Per acabar, us plantejo el joc que fem avui amb els oients, que és... Sí. Què preferiu?
Claríssim.
Vuitens de final de la Champions o final de l'Europa League?
He vist la pregunta i he votat automàticament Champions, perquè jo l'Europa League no la vull per res. Vull dir, ni que em donis el títol, ja sé que ens falta les vitrines i no sé què i tal, però a mi dona'm Champions sempre, encara que t'elimini.
Encara que et fotin fora vuitens de final.
No, però escolta, és que anar a l'Europa League... no t'assegura guanyar-la, avui dia.
Clar.
No, però jo ja et poso a la final, O sigui, el joc és...
Ah, bueno, vas, estàs... sí. No, et poses a la final, joc... però no em dius que la guanyo.
No. A la final te l'has de guanyar.
Clar, amigo.
Imagina't que perds la final de l'Europa League. És el pitjor del món. És el pitjor del món, això.
Apareixo uns 8 anys que perds la final de l'Europa League. Ara, si em dius, no, és que guanyaràs l'Europa League. Bueno, doncs pues mira, encara et recordes del Ronaldo. Jo què sé.
Ja.
Si la guanyo, sí, però si no, em quedo amb els 8 anys de Champions. Em sembla que... No sé com està ara en Pieu en fred, però em sembla que potser guanyes més diners amb els 8 anys que guanyen l'Europa League.
Més o menys. Més o menys.
Tu què tries, Joan? Tu què tries, Batllori?
Jo, mira, jo et dic una cosa. L'escenari aquest d'uns dijous d'Europa League, allà amb el Barça, l'Atlètic de Madrid, el Sevilla, el Villarreal... M'agrada bastant. M'agrada bastant.
No?
Perquè veig que la Champions no anirà molt lluny, però en fi...
No, això segur.
Veurem.
Ui, que ens convertim finalment en equip d'Europa League.
Ja ho comentarem. Tanquem de moment la tertúlia del Pedregà, que de moment li mantenim el nom. Dani Júnior, gràcies.
Adéu.
Una abraçada.
Adéu, jo bé, seguim.
Xavi, a la recerca del gol perdut. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, a partir de les 9 de la nit, des de l'estadi de la Ceràmica, Villarreal Club de Futbol, Futbol Club Barcelona.
Rubén Martín, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, que parlem ara de l'Espanyol i el que faig ja, ara mateix, és donar una entrada doble per anar a l'Espanyol Reial Societat de diumenge a 4:45 de la tarda.
Espera, que truco.
Per la primera trucada... Aviam si dic bé el telèfon, que el dia el vaig dir malament.
Ah, sí?
I algú duria a rebre una llau de trucades demanant entrades per l'Espanyol. 93-270-3780. 93-270-3780. Hola, Quique.
Hola, què tal, Batllori? Bona tarda.
Quin bon partit, diumenge.
Home,
Espanyol-Reial
Societat, partit clàssic de primera divisió i partit entre un dels millors equips a casa, l'Espanyol, i un dels millors equips de la Lliga, la Reial Societat. L'Espanyol avui ha entrenat, com és habitual, a Sant Adrià, sense novetats, almenys no ens informen de que hi hagi hagut cap daltabaix. Sobretot ens informen de les paraules d'Adrià Pedrosa, al lateral esquerre de l'Espanyol, que parla meravella sobre el rival del diumenge a Cornellà.
Sabemos que ahora mismo se puede decir que es el equipo con más forma de la Liga, o sea, la calidad que tienen, cómo juegan es súper difícil jugar contra ellos, pero nosotros, después del partido pasado, que no fue el resultado que queríamos, nosotros ya hemos pasado página, ya estamos preparando el partido que viene y nada, el domingo una guerra más que va a ser súper dura y la cual, gracias a la afición, que esperemos que nos apoye como siempre, van a intentar sacar los tres puntos.
Avui preguntem a Sports Cope que si fitxarien al gener un lateral esquerre o un davanter centre. Sí. Jo fitxaria un davanter centre.
Un nou, no?
Perquè el lateral esquerre, de moment, aquest home no es lesiona mai i cada vegada
bona temporada,
juga millor. Sí, ja vam dir l'altre dia que l'Espanyol estava intentant renovar i que els seus agents havien demanat una mica de calma. L'Espanyol és, com deia, un dels millors equips a casa. Busca la cinquena victòria. L'equip de Vicente Moreno és tan forts a Cornellà.
Aunque vengamos de un resultado negativo, nosotros tenemos que pensar siempre en positivo, en hacer las cosas bien, en jugar como lo estamos haciendo, porque creo que, salvo a lo mejor un par de partidos que hemos empezado un poquito más flojos, los demás los estamos disputando de tú a tú, y hay que seguir así, y aunque la Real Sociedad esté a un muy buen nivel, hay que hacerlo y hay que intentar sacar los tres puntos, que sobre todo estamos en casa y estamos fuertes.
Demà, feina per l'Espanyol. Més entrades i un protagonista especial en la prèvia d'aquest partit del diumenge. Vicente Moreno, que parlarà dissabte.
Gràcies, Quique.
Adeu.
Un apunt també del Girona, Albert Díaz, una tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que torna a jugar dilluns contra l'Eibar. M'ho sembla a mi o jugar molts partits dilluns?
No t'ho sembla. És així. Cinquè partit en dilluns pel Girona. Aquest davant l'Eibar, abans el Sanse, el filial de la Reial Societat, el Tenerife, el Saragossa i l'Almeria, però estem, jo crec, en el millor moment de la temporada del Girona, després de guanyar, situar-se a 3 punts només de la promoció per pujar, ha sumat 16 dels últims 21 punts en joc al Girona, i tot amb aquests condicionants de les baixes, perquè recordem que no pot fer ni una convocatòria de 18 sencera amb jugadors de la primera plantilla, a veure si de cara al partit de dilluns, per exemple, pot tornar Valeri, que va ser baixa davant el filial de la Reial Societat per unes molèsties. Vaja, un Girona abonat a jugar en dilluns, espera l'Eibar, encara hi ha temps per veure si recupera algun dels jugadors que estan a la infermeria Mitchell, i sobretot recordar aquesta inèrcia positiva, continua el conjunt gironí treballant a la vinya.
Molt bé, i un apunt de futbol femení amb la Sílvia Ortiz. Hola, Sílvia.
Hola, Joan.
Que la selecció espanyola juga avui a Sevilla contra Illes Feroe, és partit de classificació pel Mundial 2023.
Sí, tenint en compte que ja va golejar a les Illes Feroe per 0-10 fa 2 mesos, avui podem viure una nova golejada a la Cartuja. El partit comença a les 9. La selecció és líder del seu grup amb 9 punts, busca el seu tercer Mundial, aquest que es disputarà d'aquí a 2 anys a Nova Zelanda i Austràlia, d'aquí a un any, perdó. Bueno, un any i mig.
Depèn com ho miris.
Sí, sí, senyor.
2023.
La concentració de la Roja aquests dies està marcada per la gala de la Pilota d'Or, que es celebra el pròxim dilluns a París, i on hi ha 4 jugadores espanyoles nominades, amb Alexia Putellas com a favorita, i amb també les blaugranes Sandra Paños, Jennifer Hermoso i Irene Paredes. El seleccionador Jorge Vilda no ha volgut respondre si deixarà a les 4 nominades viatjar a París dilluns, perquè primer vol que es pensin en el partit d'aquesta nit. A més, l'endemà de la gala, Espanya juga un partit important contra Escòcia, que és segona de grup, amb els mateixos punts que les nostres. Però a la roda de premsa d'ahir, prèvia al partit, Alexia i Jorge Vilda es van referir, com no, a la Pilota d'Or.
Això es parlarà després del partit de demà. Esperem que després de guanyar i aconseguir 3 punts més que ens apropin al Mundial. Però la meva opinió és que si això passa serà algo històric. I no parlo només del futbol femení o futbol masculí, parlo de tot el futbol a Espanya.
Todos sabemos de la calidad de Alexia, del merecimiento tanto de ella como de todas las demás nominadas y no nominadas de estar en las listas más altas. Y lo mejor es que pienso que tanto a nivel colectivo como individual, lo mejor está por llegar.
Sí, ens ve un europeu aquest any que ve i un mundial el següent. Amb números de que facin algú gran aquestes noies avui. La selecció femenina s'ha sumat al Dia Mundial contra la Violència de Gènere amb un vídeo on les jugadores fan el gest viral de la denúncia de maltractaments.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Emiliano García Page es presidente de Castilla-La Mancha. Está en Santiago. Para dar más financiación por habitante a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, etcétera. ¿A quién se lo quitamos?
Lo primero que hay que debatir es cuánto se redistribuye de esa tarta global.
Con el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de Montes Sinaí, en Nueva York, que es don Adolfo García Sastre. Tememos que las vacunas vayan perdiendo efectividad. La dosis de recuerdo es una buena solución.
Sí, siempre se mantiene una cierta eficacia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Solo este jueves y viernes en el Black Friday Total de El Corte Inglés tienes hasta un 30% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para canjear el sábado y el domingo. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ha pasado casi un año y la ley que garantizará nuestra salud y seguridad como pacientes sigue esperando en el Congreso de los Diputados. Los partidos continúan retrasando la aprobación de una ley que evitará y disminuirá riesgos, complicaciones y fallecimientos. Con aplaudir no basta. Es urgente aprobar la Ley de Seguridad del Paciente. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2021, La Bestia, de Carmen Mola. Finalista, Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Premio Planeta. Vive grandes historias.
Bàsquet, Albert, que te'n vas cap a Girona aquesta tarda a veure què s'explica el Marc Gasol.
Ara acabes programa, Batllori, i anem cap a Fontejau, que s'ha d'arribar d'hora, perquè avui és un acte obert a Fontejau, al pavelló del bàsquet Girona, també de l'Espart Girona, ara en parlarem, obert al públic. Avui, 7:45 del vespre, a la pista central, anuncia Marc Gasol que torna a jugar. Deixa 13 anys d'aventura a la NBA, torna a jugar, i a més ho farà a casa, en una situació inèdita, no he mirat gaire, però no ens ve al cap un president jugador, veritat, en bàsquet, eh? En bàsquet, en futbol, tampoc.
Tampoc.
Trobaríem un entrenador jugador, però president jugador estrany, no? Doncs 7:45, acte a la pista central, i després, a partir d'un 8:45, les explicacions del Marc, de per què torna, de per què ho fa a casa, de per què ho fa el seu exequip, i recordeu que torna a l'Alé Port, és a dir, és la segona categoria nacional en importància i en previsió, a veure què ens diu, perquè porta setmanes, més d'un mes, entrenant amb el seu equip, si realment el divendres 3 de desembre, davant el Levitec Huesca, la màgia, torna a jugar a bàsquet Marc Gasol.
Molt bé, ens ho expliques des d'allà. Per cert, l'Uni va guanyar ahir, no?
Sí, va guanyar, li va costar moltíssim, l'ambient a França Lans era espectacular, va tenir rendes importants, però al final 71-80 a la sisena jornada, un balanç equilibrat, 3-3 victòries, derrotes per l'Uni. Sentim el seu tècnic, Alfred Julbe.
Un partit molt dur, molt difícil, realment amb una afició molt a sobre, per tant, molt de mèrit. A Eurolliga sempre he dit que nosaltres només podem guanyar partits o competir-los amb una de les nostres millors versions, i aquesta, doncs, evidentment, amb coses millorables, però és una de les nostres millors versions.
No s'altera ni en la victòria ni en la derrota, eh? El Fred Julbe. Kennedyburg, 28 punts, i hem de dir que després de 6 jornades al grup B, important situar-se entre les 4 primeres, Galatasaray, 4-2, victòries, derrotes, líder, el Sopron, 4-2, també segona posició, tercer, l'Espart Girona, que torna a jugar davant el Dinia Polonès l'1 de desembre, és a dir, dimecres de la setmana vinent.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Adéu. Ara parlem d'handbol a Esports Cope. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que hem de parlar d'una notícia novament sorprenent, perquè sempre que perd el Barça d'handbol crida l'atenció, però està deixant de ser notícia perquè en 8 partits el Barça ja ha perdut a la Champions aquesta temporada. Ha perdut 3 i ha empatat un altre.
Sí, nueva debacle del Barça contra el Kielce, que ayer le volvió a ganar por segunda vez en una semana, lo que supone la tercera derrota de los azulgrana en la Champions, a lo que hay que sumar el empate en la pista del Porto, sin olvidar la final de la Superglobe en la que cayeron contra el Magdeburgo, que por cierto no es ni equipo de Champions. Desde el 2009 el Barça no perdía 2 partidos seguidos. Los azulgrana ganaban por 4 goles a falta de 7 minutos para el final, pero un parcial de 6-0 de los polacos, eso sí, con algunas decisiones arbitrales polémicas, resultó decisivo para el 29-27. El Kielce lidera el grupo con 5 puntos de ventaja más, el gol verás respecto al Barça, pero si hoy Vespren gana el motor y PSG gana el Porto, el equipo barcelonista quedará relegado a la tercera posición, a un punto de los húngaros, empatado con los franceses y provisionalmente fuera de las 2 primeras plazas que eximen de la eliminatoria de octavos de final. Antonio Carlos Ortega, técnico azulgrana, después del partido.
Creo que hemos estado muy bien durante 56 minutos o así, el equipo ha competido increíblemente, pero entre fallos de balones al principio del segundo tiempo, 5 consecutivos y sobre todo la fase final del partido, que tenemos el partido controlado, y algunas decisiones arbitrales nos han condenado.
Próximo partido, jueves de la semana que viene, Barça-Porto.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Truquem a l'home en vol, a la cadena COPE, l'especialista en vol, Luis Malvar. Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué está pasando? 3 derrotas, 1 empate en 8 partidos. No es normal, evidentemente, en el Barça.
Hombre, no es normal. La verdad es que ayer el Barcelona hizo un buen partido. Yo diría que un partido muy serio. Hasta el minuto 52 todo iba fenomenal. Ganaban 23-27. Y luego pues un parcial de 6-0 con errores propios, sobre todo en las últimas 2 jugadas, pues le condenan a un Barcelona a perder el segundo partido ante el Kielce, a mirar de reojo al Vespren y al Paris Saint-Germain por el segundo puesto, porque va a ser una muy dura batalla para que el Barcelona se meta directamente en los cuartos de final, y si no al tiempo.
Claro, las comparaciones son odiosas, pero son inevitables también. Este equipo venía de ganar todos los partidos en Europa y en competición nacional la pasada temporada. Se hicieron cambios con la llegada de la nueva junta directiva y es evidente que no están funcionando.
Hombre, hay que darle tiempo a Antonio Carlos Ortega para que arme ese equipo que tras los Juegos Olímpicos pues ha venido con jugadores muy cansados porque han estado en muchas selecciones, jugadores a lo mejor con golpes, pero la verdad es que Antonio Carlos Ortega, lo dicho, necesita tiempo. Tú hablar del verano, de los cambios, la salida de Xavi Pascual, la salida de David Barrufet, pero hay cosas que llaman muchísimo la atención, como que por ejemplo estuvieran renovado Lucas Hendrik y Gonzalo Pérez de Vargas hasta el año 2025 y el Barcelona todavía ha sido incapaz de dar una rueda de prensa, de dar un comunicado reconociendo que ya son jugadores del Barcelona hasta el año 25. Eso es un detalle, yo creo, de lo que está pasando en la sección del Barcelona ahora mismo, de desorganización, y que de alguna forma pues puede estar también descolocando a los jugadores y al mismo entrenador.
Uh-huh. Porque al margen del tema del banquillo, Luis, ¿tú dirías que la plantilla del Barça de esta temporada es mejor o peor que la plantilla de la temporada pasada?
Yo creo que es inferior a la de la temporada pasada. Tú date cuenta que hay hombres que se han marchado, hombres fundamentales como, primero, Raúl Entre Ríos, ya todo el mundo sabía que se retiraba. Después, Palmarsson, que poco o mucho también aportaba. Y luego, pues sobre todo, no sé qué, en momentos decisivos, a lo mejor la experiencia en el banquillo se nota. Esa experiencia la tiene que ganar Antonio Carlos Ortega, insisto, aunque es un grandísimo entrenador. Pero, por ejemplo, pues no sé lo que hubiera pasado con Xavi Pascual en el banquillo ayer, cuando iban ganando 23-27, falta de 8 minutos, empata el Kielce. No sé cómo hubiera gestionado esas últimas 2 jugadas. También es cierto que Wolf le paró el lanzamiento a Dikamen, pero bueno, el balonmano es como es, el deporte es como es, y también es muy fácil criticar a todo lo pasado, ¿no?
Bueno, vamos a dar un poco más de tiempo, pero es evidente que la temporada no ha comenzado demasiado bien en Europa. Luis, estamos en contacto, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Superstar.
Quan a les rodes de premsa de Champions es nota moltíssim, quan les traductores no tenen ni papa de futbol.
Si Kroos está bien, este equipo funciona mejor.
Si Kroos está bien, el entrenador está más tranquilo. Lo está haciendo muy bien.
Se llama el jugador. Lista, ¿cómo se llama?
Toni Kroos.
Toni Kroos.
No sabia com es deia Kroos.
No cal quedar-se no munts, va trigar a recomençar la roda. Toni Kroos. A més, quan tu prens notes, el primer de tot que apuntes Toni Kroos, i després ja, si has d'inventar la traducció, la inventes. Però bueno, felicitats, Batllori. Villarreal-Barça, Soto Grado al camp, Munuera Montero al bar, Espanyol-Reial Societat.
Per què felicitats?
Jo, mis coses. Espanyol-Reial Societat, Mateu Laoz al camp, Martínez Munuera al bar. Jo hagués canviat la designació, però bueno, és igual. Acord prejudicial, Federació Espanyola de Bàsquet, Lucas Mondelo, cobrarà un any. Això no tanca la demanda de Mondelo contra Xargay i Ana Cruz. S'han trencat les negociacions. Pablo Machín, ells, torna a sornar al Mirón i recordem, ja portem un any sense Diego Armando Maradona, sense el Pelusa.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Arribem a les 4, més esports, cap a les 7:10, a la Linterna a Catalunya. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim.